la direcció executiva nacional ha decidit trencar el seu suport al Partit dels Socialistes, exercir l'oposició.
Carles Puigdemont ha anunciat així que trenquen el pacte que tenien amb el Partit Socialista. En una compareixença des de Perpinyà i sense acceptar preguntes dels periodistes, el líder de Junts ha dit que dos anys després d'haver facilitat la investidura de Pedro Sánchez, dona l'acord per liquidat.
No tindrà pressupostos, no tindrà capacitat per governar. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar. Podrà tenir poder, però no podrà tenir el govern. No podrà exercir el govern.
L'última paraula la tenen els militants de Junts, que dimecres i fins dijous a les 6 de la tarda poden votar telemàticament. Si, com tot indica, aposten pel trencament, la legislatura al Congrés entra en una fase encara més complicada per Pedro Sánchez. Ara bé, Junts ja debatia cada votació. Per tant, hi haurem de posar l'anàlisi del cap de política de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
Dimecres farà exactament un any de la Dana del País Valencià i aquesta setmana anirem comprovant que queden moltes ferides obertes i una que ens pot haver passat desapercebuda és el patiment de molts nens i nenes.
Tenim xiquets xiquetes que tenen malsomnis, xiquets xiquetes que tenen por a la pluja o que inclús no se'n volen dutxar perquè tenen por a l'aigua. Xiquets xiquetes que tenen por quan hi ha un soroll massa fort o quan hi ha una alarma del mòbil.
També per tancar ja el capítol de responsabilitats polítiques, el focus continua posat en què va fer el president Carlos Mazón aquella tarda. L'Alba Barbosa ha recopilat les explicacions que s'han anat donant.
La borsa espanyola ha superat avui el seu màxim històric que havia fixat l'any 2007. Com hem d'entendre aquest bon moment de l'IBEX 35? Ha tocat sostre i ara ens hem de preparar per la caiguda? Són preguntes que li plantejarem a Jaume Puig, expert en mercats borsaris.
Una borsa que també ha crescut avui és l'Argentina, que reacciona a la victòria de Milei. Parlarem de la ressaca electoral a les legislatives amb el nostre corresponsal a Buenos Aires, amb el Joan Biosca.
I escoltarem el primer single del nou àlbum de Rosalía. Arrenca amb aquesta força, cor clàssic i amb la cantant catalana en el paper de soprano. I més endavant intervenen Björk i Yves Stormer. Es titula Berghain, que és el nom d'un club techno de Berlín. Ho té una mica tot. És el primer tas d'un treball que es publicarà íntegrament el 7 de novembre.
Són les 10 i gairebé 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Junts trenca amb Pedro Sánchez, però en les seves explicacions aquesta tarda Puigdemont ha defensat que en realitat és al revés. Ha acusat el PSOE de trencar a consciència l'acord de Brussel·les amb Junts i emplaça el president espanyol a explicar com pensa governar a partir d'ara. El líder de la formació independentista també avisa al Partit Popular que no donaran suport a cap govern que no ajudi Catalunya. El nostre enviat especial a Perpinyà és el Jordi Corbalán. Jordi, bona nit.
Davant dels membres de l'executiva que hores abans han aprovat per unanimitat la ruptura amb el PSOE, Puigdemont ha acusat els socialistes d'actuar amb tacticisme i els ha retret que no hagin tingut la voluntat d'executar els acords en temps i forma. Puigdemont fa aquest avís per a navegants.
A diferència d'altres, insisteixo, nosaltres no estem disposats a continuar ajudant un govern que no ajuda Catalunya. Ep, ni aquest govern ni qualsevol altre que no ajudi Catalunya. El nostre no és un projecte polític que tingui per vocació l'estabilitat espanyola. Si va bé per Catalunya, parlem-ne. Si no, Adéu-siau.
Sense demanar eleccions anticipades ni parlar de moció de censura, Puigdemont ha emplaçat Pedro Sánchez a explicar com s'ho farà per continuar a la Moncloa.
Crec que el Partit Socialista ha de reflexionar i ha de respondre davant de la ciutadania de quina manera pensen continuar, com pensen governar més enllà de la seva proverbial capacitat per ocupar el poder. Podrà ocupar poltrones, però no podrà governar.
I aquest trencament, Jordi, com es tradueix a la pràctica en el dia a dia?
Doncs fonts de Junts expliquen que no s'asseuran a negociar per a res amb el PSOE ni els passadissos del Congrés ni per descomptat a Suïssa. Els socialistes sabran el vot dels 7 diputats de Junts quan vegin el resultat al marcador del Congrés. Si les iniciatives són bones per a Catalunya, hi votaran a favor i també aplicaran el sentit comú. Els juntaires ja han comunicat als representants del PSOE a Suïssa i al mediador internacional que no participaran en cap més trobada. Els últims dos anys n'han fet 19. La militància de Junts haurà d'avalar la ruptura amb el PSOE en una consulta que s'obrirà dimecres al matí i es tancarà dijous a les 6 de la tarda.
Molt bé, doncs aquesta és la crònica des de Perpinyà del Jordi Corbalán. Després, tant el PSOE com el govern espanyol han tret ferro a la decisió de Junts. L'executiu de Sánchez no veu perillar hores d'ara la legislatura, aposta pel diàleg encara amb els de Puigdemont i, de fet, confia a poder continuar negociant i aprovar les iniciatives pendents al Congrés. Sense els vots de Junts, el govern, però, té molt difícil, gairebé impossible, tirar endavant els pressupostos per l'any vinent. Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
Bona nit. La portaveu dels socialistes, Montse Mínguez, evita criticar Junts i aposta un cop més per continuar dialogant amb la clara voluntat de salvar la relació amb els de Puigdemont.
Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto.
El govern espanyol admet que la situació és delicada, però aposten per la prudència i per evitar entrar en debats estèrils. Insisteixen que ara el que toca és esperar i veure com es tradueix el pas de Junts a l'oposició.
Bueno, no sé eso en qué se va a traducir. Lo que sí que sé es que el gobierno de España vamos a seguir trabajando para sacar propuestas y hacer que España siga yendo como va.
És la ministra Diana Morán que ha refermat la voluntat del govern de presentar uns nous pressupostos i des del PP, Cuca Gamarra ha aprofitat l'anunci de Junts per denunciar un cop més la feblesa del govern de Sánchez.
Esta legislatura era y es un gran error. Y es un gran error porque cuando no tienes un respaldo parlamentario no puedes gobernar.
En tot cas, la ruptura de Puigdemont amb Sánchez fa gairebé impossible aprovar els pressupostos per al 2026. També estan en perill lleis i decrets lleis en tràmit parlamentari. El primer pol serà el 13 de novembre amb la convalidació del decret llei de les ajudes pels malalts d'ELA. Junts sempre l'ha defensat. Ara és el moment de comprovar si la deixaran caure políticament o bé pesaran més les necessitats d'aquest col·lectiu. De moment, la formació independentista ja ha anunciat que interrogarà Sánchez dijous al Senat pel cas Coldo. El PNB no hi assistirà i Coalició Canària, soci d'investidura, ha demanat al president espanyol que se sotmeti a una qüestió de confiança.
Des de l'àmbit polític català hi ha reaccions a la compareixença de Puigdemont. Per exemple, el PP i els comuns, el popular Alejandro Fernández ha afirmat a X que el moviment dels juntaires està vacantat i que la formació independentista porta 10 anys prenent el pèl a la ciutadania. Pel que fa als comuns, la presidenta del seu grup parlamentari, Jèssica Albiach, ha renyat Junts i el PSOE pel que fa a qüestions com la llei d'amnistia o l'oficialitat del català a Europa. Els ha recordat que quan es signa un acord és important que no depengui de tercers. També s'ha preguntat en què beneficia Catalunya la decisió de Junts i considera que qui en surt reforçat són PP i Vox.
Està donant aire a aquells que volen incendiar Catalunya, està donant aire als que van en contra del català i en contra del model d'immersió lingüística, està donant aire a aquells que estan en contra de que Catalunya tinga un finançament propi singular i just, està donant aire, en definitiva, al Partit Popular i a Vox.
La decisió de Junts arriba en un moment delicat pel partit de Carles Puigdemont, amb les enquestes que dibuixen una davallada del partit i un fort creixement de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Cap de política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, bona nit.
Bona nit, Agnès.
Fem una mica d'anàlisi. Com ha pogut influir el context polític aquest que dèiem en la decisió de Junts?
Doncs mira, Puigdemont ha assenyalat avui el PSOE com a únic responsable d'aquest trencament. Si no executa un acord, és un acord trencat, deia Puigdemont des de Perpinyà. Però el cas és que la foto de la ruptura arriba en un moment delicat tant per Sánchez com també per Puigdemont. Sense majoria clara al Congrés, Sánchez no podrà aprovar el gruix de les lleis, tampoc els pressupostos, i tindrà molt més difícil aguantar fins l'estiu del 27, quan acaba aquesta legislatura. I Puigdemont busca marcar perfil en un moment que el necessita. Les enquestes, i per ara només són enquestes, auguren una davallada a les urnes mentre puja Aliança Catalana. Els principals alcaldes li exigeixen marcar perfil en temes com la immigració i l'amnistia ja situa com a mínim el primer trimestre de l'any vinent. Puigdemont necessita marcar perfil a Madrid i també a Barcelona. Necessita treure el cap i necessita que, si Sánchez decidís en algun moment avançar eleccions, només ell pot fer-ho, no sortir a la foto dels socis de l'executiu.
I el seu electoral, Raül, estava per la ruptura amb Sánchez?
Doncs, si mirem l'últim baròmetre del CIS, del Centre d'Investigacions Sociològiques, veiem que un de cada tres votants de Junts té Pedro Sánchez com el candidat preferit. És gairebé la mateixa xifra que els votants d'Esquerra. Per tant, hi ha una part destacada de l'electorat de Junts que pot tenir difícil la digestió de la decisió d'avui. El 2008, el PSC va llançar una campanya electoral a les generals que va donar un dels millors resultats del Partit de Catalunya. El lema, el recordareu segur molts de vosaltres, deia "si tu no hi vas, ells tornen". Llavors es referien els socialistes a l'aznarisme després d'un primer mandat de Zapatero a la Moncloa. Ara el PSOE intentarà jugar aquesta mateixa carta. De fet, ja l'està jugant. Sánchez agitarà el temor de molts ciutadans a un govern de PP i de Vox per mobilitzar l'electorat i arrossegar-lo cap a les sigles socialistes. La feina de Junts serà mantenir el relat que ha llançat avui, aquell de culpar el PSOE d'aquest trencament, i evitar que molts dels seus votants el percebin com el culpable de la caiguda del govern de Pedro Sánchez.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Aquest és l'anàlisi de Raül Flores, cap de Política de Catalunya Ràdio. Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Doncs enmig de tot aquest enrenou, la presidenta d'Extremadura ha decidit anticipar les eleccions. Àlex Giral Robert.
Si els extremenys inauguraran el nou cicle electoral a Espanya el 21 de desembre. Això després que la presidenta autonòmica, la popular Maria Guardiola, ha estat incapaç d'aconseguir els suports per als pressupostos del 2026.
Y prolongar este bloqueo solamente beneficia a aquellos que exclusivamente piensan en encuestas y no piensan en personas.
Via xarxes, Feijó ha elogiat el pas de Guardiola, que governa en minoria, i en referència a Sánchez ha afirmat que davant del bloqueig el que toca són eleccions.
Salvador Illa tampoc no ho tindrà fàcil per aprovar uns nous pressupostos, tot i l'acord que ha tancat amb els comuns per lluitar contra l'especulació immobiliària. Demà, el govern aprovarà la creació de la unitat antidesnonaments i abans d'acabar l'any té la intenció d'activar el registre de grans tenidors on s'hauran d'inscriure sí o sí els propietaris de més de 5 habitatges. Però tot i els avenços, la líder del partit adverteix que no n'hi ha prou per desencallar la negociació dels comptes de la Generalitat. Txell Vallespí.
La unitat antidesnonaments tindrà 50 professionals de referència que assessoraran també en l'àmbit jurídic les persones que no poden pagar el lloguer o la hipoteca i estan en risc de perdre casa seva. Donarà servei a tot Catalunya i tindrà un pressupost de 40 milions d'euros els pròxims 5 anys. En el cas del registre de grans tenidors, els comuns preveuen que el govern l'aprovi finals del mes de novembre i que ja estigui en funcionament abans d'acabar l'any. Identificarà obligatòriament aquells que tenen més de 5 habitatges i preveu multes d'entre 9.000 i 90.000 euros per als infractors. Susana Segovia és la portaveu d'habitatge dels comuns.
Facilitar l'accés a les dades de totes les persones que vulguin consultar si el seu llogater és o no és un gran tenidor. I, per tant, si se li ha d'aplicar un tipus de contenció de rendes o un altre, un tipus de durada de contracte o un altre.
Per la líder dels comuns, Jessica Albiach, aquest doble acord en matèria d'habitatge encara no és suficient perquè s'asseguin a negociar els pressupostos de la Generalitat.
Els acords que li estem reclamant ara mateix al president Illa són els acords del tercer suplement de crèdit. De fet, vull recordar que nosaltres vam seure, vam negociar els tres suplements de crèdit que tenen un valor de 4.000 milions d'euros extra al pressupost que ja venia de base. De res tindria sentit que nosaltres ens dediquem a signar nous acords amb el govern de la Generalitat si no compleix els acords anteriors.
El Viaquí insta Illa a no perdre el temps.
A A punt d'arribar a un quart d'onze, al País Valencià, la jutgessa de la Dana estreny el cercle contra Carlos Mazón i posa ara el focus a les seves trucades el dia de la tragèdia, Àlex.
La magistrada de Catarroja, que investiga la gestió dels aiguats, ha demanat a les Corts Valencianes el llistat de telefonades del president valencià el 29 d'octubre. Afirma que és un document de domini públic i el reclama per abans de dilluns vinent, que és quan declara com a testimoni la periodista que va dinar amb Mazón al Ventorro.
I és que les diferents versions i contradiccions de Mazón sobre on era i què feia durant les hores crítiques de la gota freda l'acorralen cada vegada més. Les últimes informacions revelen que no va arribar al Palau de la Generalitat fins a les 8 del vespre, després d'acompanyar Maribel Vilaplana al pàrquing. La nostra corresponsal a València, l'Alba Barbosa, ha recopilat en aquest reportatge tots els girs de guió d'Amazon.
Carlos Mazón segueix l'agenda oficial fins a les 3 de la tarda, tot i l'alerta vermella per fortes pluges activada des de primera hora del matí. El president valencià dina a El Ventorro. La Generalitat manté que és un dinar privat de feina i que a les 6 de la tarda el president ja era a Palau. No hi ha imatges perquè, segons el govern valencià, les gravacions de les càmeres del Palau s'esborren per protocol al cap de 15 dies.
Con una comida de trabajo, luego en el despacho de la Generalitat, puntualmente informado.
Fins més d'una setmana després de les inundacions, no es va saber que Mazón dinava amb la periodista Maribel Vilaplana, que tarda gairebé un any a explicar en una carta que el dinar s'allarga i que acaba entre 2 i 3:15 de la tarda. El Consell convoca per a les 5 de la tarda el SECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. Carlos Mazón primer assegura que hi arriba passades les 7 de la tarda.
Yo me incorporé personalmente cuando ya se vio que venía esa revolución hidrológica a partir de las 7.
Al febrer, 4 mesos després, el president valencià concreta que arriba al SECOPI a les 8 i 28 minuts del vespre, quan ja s'havia enviat l'alerta als mòbils i quan ja s'havien ofegat la majoria de víctimes. El cap del Consell no veu en aquest ball d'hores cap canvi de versió.
A las 20 y 28 llegué al SECOPI. De verdad es que no entiendo el cambio de versión cuando es. Evidentemente las 20 y 28 son después de las 7 y media, es un hecho fáctico, ¿no? ¿Cuándo he mentido?
On era Carlos Mazón des que surt del Ventorro fins que arriba al SECOPI? Mazón acompanya Maribel Vilaplana fins a l'aparcament. No va directament a Palau, que és el que havia afirmat, i arriba al voltant de les 8 del vespre. Des de les 7 de la tarda i fins passats 2:15, durant més de mitja hora, el president valencià està incomunicat, no rep ni fa cap trucada. Ell defensa que l'alarma que es va enviar als telèfons mòbils de la població a les 8 i 11 minuts a ell li va sonar de camí al SECOPI.
No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el SECOPI trabajando a pleno rendimiento.
Carlos Mazón i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, havien assegurat haver estat en contacte en temps real fent seguiment de les inundacions.
El president de la Generalitat, des del passat lunes, me ha venido informando en tiempo real.
O desmenteix la llista de trucades de Mazón que la Generalitat ha facilitat a la Comissió d'Investigació de les Corts, que revela que no van parlar fins a 9:45 del vespre. La Generalitat Valenciana ha amagat a la jutge de Catarroja vídeos gravats al SECOPI el dia de la Dana, assegurant que no hi havia documents de la reunió. Les imatges que s'han fet públiques, gravades per una productora de la Generalitat, tomben l'argument del govern de Mazón, que sosté que faltava informació del barranc de Pollo. Al migdia, i segons es veu i se sent en aquest vídeo, l'exconsellera Prades era conscient del risc del barranc i anotava a mà i amb bolígraf els noms del barranc de Pollo i Riu Magre. Un any després, Mazón culpa el govern espanyol d'avisar tard, evita l'autocrítica i se situa com a víctima en l'entrevista a la televisió valenciana A Punt.
S'ha querido, por parte especialmente de la izquierda política, que es tratar de alterar, aprovechándose del dolor de las víctimas y del dolor de mucha gente. Esto es cruel y es injusto, pero sobre todo es mentira tras mentira tras mentira.
Doncs bé, un dels col·lectius especialment afectat per la Dana va ser el dels infants. Avui, Save the Children ha denunciat que han rebut una atenció deficient i, a més, hi han posat xifres. Clàudia Serra.
Segons l'informe Amb el fang a la motxilla, publicat per aquesta ONG i la Universitat de València, un 30% dels infants afectats per la Dana continua tenint por de la pluja, els trons i les tempestes. I gairebé una quarta part dels que van patir la gota freda encara té problemes per dormir. Rodrigo Hernández és director de Save the Children al País Valencià.
Tenim xiquets xiquetes que tenen malsomnis, xiquets xiquetes que tenen por a la pluja o que inclús no se'n volen dutxar perquè tenen por a l'aigua. Xiquets xiquetes que tenen por quan hi ha un soroll massa fort o quan hi ha una alarma del mòbil.
L'organització assegura que 4 de cada 5 famílies residents a la zona 0 encara viuen en edificis molt afectats, unes condicions materials que no afavoreixen el seu benestar. En aquest sentit, Hernández afirma que un 6% dels nens i nenes han tingut una regressió.
És a dir, xiquets xiquetes que s'han oblidat de llegir als 11 anys o xiquets que se tornen a fer pipí en el llit als 6 anys.
Les fortes pluges van provocar la mort de 9 menors d'edat i en van afectar més de 200.000.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Els productors d'oli de les denominacions d'origen de l'Ebre i de Siurana, al Camp de Tarragona, esperen bones collites després dels temporals i la sequera dels últims anys. A Lleida, la denominació d'origen Garrigues té previst duplicar la producció aquest any. Ens ho expliquen el Manel Sastre i la Júlia Albacar.
En el cas del Baix Ebre i el Montsià, l'impacte dels últims temporals faran perdre entre el 30 i el 40% de la producció, que quedarà, però, compensat per les bones previsions de la campanya. A la zona de la DOP Siurana es doblarà producció. S'espera superar els 5 milions de litres d'oli verge extra. Antoni Galceran, president del Consell Regulador de la DOP Siurana.
La qualitat, molt bona, que la clau de tot això és que no hem tingut malalties ni de la mosca d'oliva, que a vegades afecta.
Els preus en general han baixat, però en el cas de Siurana volen sortir amb 42 euros per garrafa de 5 litres, que segurament anirà baixant les setmanes posteriors. La qualitat de l'oli és extraordinària en els dos casos, segons el panell de tasts d'olis verges d'oliva de Catalunya.
La previsió de la DO Garrigues és arribar als 6 milions de quilos d'oli, el doble que l'any passat. Les expectatives a principis de campanya eren molt més bones, però la falta de pluges durant els darrers mesos, especialment setembre i octubre, han acabat reduint la collita, ho explica Enric Dalmau, president de la DOP.
Ens ha faltat un ram. Si hagués plogut aquest setembre, que hem tingut una collita molt bona. I ara, possiblement, sí que hi hagi només amb una collita bona, més normal.
I pel que fa als preus, un dels olis més primerencs, el de la cooperativa d'Arbeca, pot arribar als 43 euros la garrafa de 5 litres, tot i que després baixarà moderadament. Tot i això, caldrà estar pendents de la collita a la resta de la península, que no es preveu gaire bona, perquè també marcarà els preus.
I a Roses, a l'Alt Empordà, encara trigaran dies a solucionar els problemes amb l'aigua de l'aixeta, segons explica l'Ajuntament. Les empreses gestores estan fent un canvi en el sistema d'abastament perquè un dels components que supera els límits establerts torni a la normalitat. Ens ho explica des de Roses, Laia Claret.
El problema és un gas, el trihalometà, que genera a l'hora de tractar l'aigua. Amb les pluges dels últims mesos, l'aigua porta més matèria orgànica i la generació de gasos és més gran. Que el tractament sigui més eficient també depèn de com baixa l'aigua del pantà, que va del pantà a la potabilitzadora que gestiona el Consorci de la Costa Brava. Lluís Sales, el gerent en funcions del Consorci, i explica com estan fent el tractament.
Fer una substitució del desinfectant de l'aigua, que és bàsicament clorgàs, per un que s'anomena diòxid de clor, que, diguem, aquest no reacciona i, per tant, no forma aquestes substàncies.
L'alcalde, Josep Maria Martínez, explica que es trigarà alguns dies a tornar a la normalitat.
Esperar uns dies, anem a dir uns dies o unes setmanes, que doncs, aquesta nova situació doncs, es vagi resolent.
Fa unes 3 setmanes d'aquesta situació, els gestors especifiquen que treballen en el tractament des que es va detectar.
Renfe va suprimir més de 800 trens programats al mes de setembre. Això sortiria una mitjana d'un, més d'un, de fet, cada hora. La dada consta en un informe de puntualitat a tot Espanya que Renfe publica a l'apartat de transparència de la seva web. El podeu trobar a renfe.com. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Per què s'anulen tants trens?
Doncs mira, per diversos motius. Avaries del tren, incidències a la infraestructura, falta de maquinista, vandalisme, condicions meteorològiques o atropellaments. El que passa és que quan es produeix una incidència i s'acumulen els retards, han de cancel·lar els trens per evitar embussos. Pensem Penseu que Renfe opera a Rodalies un miler de trajectes diaris. Estem dient que en tot el mes s'han anul·lat 800 trens. Per tant, això vol dir que la majoria de combois compleixen el servei amb regularitat i, de fet, les xifres d'aquest informe diuen que gairebé el 95% dels trens de Rodalies arriben puntuals o amb un retard inferior als 5 minuts. Però què passa? Que quan et toca... La mala sort et toca, no? I aquestes dades no convencen en absolut les plataformes d'usuaris. Carles Garcia és el vicepresident de l'Associació per a la Promoció de Transport Públic.
Aquestes dades per nosaltres no tenen cap mena de validesa perquè no és el que es reflecteix quan agafem el tren. Quan agafem el tren, doncs, sempre ens trobem amb retards, amb incidències, amb avaries, i que ens treguin aquestes dades per nosaltres és una absoluta falta de respecte.
Doncs mira, entre els trens que arriben amb una demora superior als 5 minuts, els de Rodalies de Catalunya precisament són els que fan més tard. El retard mitjà d'aquests combois va ser al setembre d'uns 20 minuts, la xifra més alta de l'Estat. El juliol va arribar a ser fins i tot de 25 minuts.
Gràcies, Carme. Queden 5 minuts per arribar a 11:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada més històries. Per exemple, el rècord a què ha arribat l'IBEX 30 i passarem també per l'Argentina, on Javier Milei està envalentonat després de les últimes eleccions. De seguida ho expliquem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, ara surto. Recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Torna a connectar amb la vida. A Cotet et presentem els nous audiòfons amb sensors intel·ligents 4D. L'última tecnologia adaptada a tu. Vine a Cotet i revisa't l'audició de Frank. Cotet. Una nova manera de sentir.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Temps!
El compte enrere ha començat.
No fluixis, que me'n vaig avall.
Arriba la gran final de l'aventura més extrema.
Ho pego, tio.
La travessa Expedició Ponent. Dimarts en exclusiva a la plataforma 3CAT.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la 5ª gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'endemà de la reunió de l'executiva de Junts...
Siguem preparats perquè venen moments complicats en què caldrà donar el bo i millor de tots nosaltres mateixos.
Al matí de Catalunya Ràdio serem a Madrid.
Llega un moment en el que la paciència deja de ser una virtut.
Quines conseqüències tindrà per la política espanyola la decisió de Junts?
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Argentina ha rebut amb guanys substancials la inesperada victòria a les urnes ahir del partit del president Javier Milei, La Llibertat Avança. Eren eleccions legislatives parcials, però els resultats permetran a Milei desplegar la seva agenda econòmica ultraliberal amb menys obstacles parlamentaris que ara. Connectem en directe amb Buenos Aires amb el corresponsal de Catalunya Ràdio, Joan Biosca. Bona nit.
Hola, Agnès, què tal? Bona nit.
Aviam, el resultat de les eleccions ha estat tota una sorpresa per al mateix Milei, o poc o molt podia intuir el que passaria?
No, ha estat una sorpresa absoluta, especialment també per ells, pel partit de Milei, La Llibertat Avança, que s'esperava treure aproximadament, pel que han explicat, un 30 i poc per cent, però no guanyar d'aquesta manera tan contundent, amb 40 punts, amb una diferència, si no recordo malament, de 9 punts respecte al peronisme, el que significa una escombrada realment important quan Milei venia d'unes eleccions no fa dos mesos regionals a la província de Buenos Aires, on va patir una patacada. En fi, s'ha recuperat, ha agafat embranzida i demostra que els argentins, una part important dels argentins, i ara ho podrem analitzar una mica més amb el detall, confien en Milei, tot i que hi ha matisos, perquè molta gent s'ha quedat a casa sense anar a votar en un país en el que el vot és obligatori, no hi ha sancions importants, però han d'anar a votar obligatòriament parlant, i després també hi ha la província de Buenos Aires, que és el feu peronista, on Milei ha guanyat per un punt de diferència, no és massa, però és simbòlic, el que vol dir, doncs, que el peronisme no està massa en bona forma.
Ah, clar, la cosa és, Joan, si aquesta victòria incontestable s'ha de llegir com una via lliure per l'aplicació de més retallades socials.
A veure, una cosa és el que digui Milei de manera histriònica, que portarà l'Argentina cap a una nova etapa, etc. Tota aquesta retòrica neoliberal, capitalista... És el que ha de dir, però no, primer, no té majoria parlamentària. És cert que ha crescut amb diputats i senadors, això és important, però no té suficient majoria per fer el que vulgui. Amb la qual cosa haurà de pactar, i hem escoltat un Milei amb un to més tranquil, més serè, no insulta, no denigra, no ataca els seus adversaris, al contrari, ha estès la mà a altres diputats i senadors per participar en els projectes que ell presentarà, amb la qual cosa una cosa és el que brami i l'altra cosa és el que pugui fer. I després cal tenir en compte que 11 milions d'argentins, un terç del cens electoral, no han anat a votar, que és això una dada importantíssima. Què pensen aquests argentins? Què volen? Estan a favor de Milei o en contra? Si haguessin estat a favor, haguessin anat a votar. És la meva lògica una mica bàsica, no? Amb la qual cosa tenim un terç de l'electorat que està descontent i això no s'ha reflectit a les urnes.
I com queda el peronisme, l'oposició política a Milei? Queden tocats?
A veure, el peronisme no té líder opositor, no hi ha una figura que tu puguis dir és la cara és Milei, la creu és aquesta persona del peronisme. Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, està en presó domiciliària, sortia a celebrar ahir al balcó de casa seva, sortia a saludar des del segon pis, celebrant. Molts aquí a l'Argentina es pregunten, no se sap el què, perquè la seva formació al kirchnerisme, al peronisme, ha rebut una patacada, i no hi ha un líder que tu diguis d'aquí dos anys serà el qui es pot presentar a les eleccions presidencials. Estan desorientats des del peronisme, jo crec que no hi ha una oferta renovadora, i és un dels grans problemes de l'oferta del centre-esquerra argentí, que no planta cara a Milei i que té les coses fàcils amb una situació complicada, econòmicament amb el rescat dels Estats Units de Donald Trump, i les cícliques i cròniques i permanents i el bucle argentí una vegada i una altra, crisis, dòlar, inflació, ha baixat per cert, però encara és alta, i és el malson dels argentins.
Escolta, i a tot això, amb aquest escenari, el president ja ha anunciat avui que ajorna la remodelació del seu govern. Era una cosa prevista?
Era una possibilitat que no s'havia confirmat, que Javier Milei havia apuntat com una opció, però amb el resultat sobre la mà el que demostra és que agafarà més temps, respirarà més, s'ho pensarà, no té pressa. Si hagués patit una patacada important, sí que hagués fet una remodelació ràpida i urgent per agafar embranzina. Caldrà veure quines són les següents passes de Milei, però per entendre-ho a nivell marc general, Milei ha anat a més, sí, voldrà fer reformes més intenses, sí, però no té diputats i senadors suficients i haurà de pactar amb les formacions de la dreta tradicional o els governadors de les províncies argentines, que són els qui poden demanar alguna qüestió a canvi.
Molt bé, doncs ho anirem veient en el dia a dia. Moltes gràcies, Joan Biosca, en directe des de Buenos Aires.
Bona nit. Bona nit.
He's asked tonight. He's here. Alfredo Zitarrosa.
I la La borsa espanyola supera el nivell màxim històric i l'IBEX 35 s'ha situat avui als 16.000 punts. Ha superat, per tant, la marca que havia fixat el novembre del 2007 amb una pujada d'un 0,87% animada per l'avenç de la banca i de Wall Street davant un imminent acord comercial entre la Xina i els Estats Units. Rosa Pujol.
L'IBEX 35, l'índex de referència al mercat espanyol, ha guanyat 138,7 punts. L'anterior màxim es remunta al 8 de novembre del 2007, quan es va arribar als 15.945 punts i érem a les portes d'una crisi financera que els experts no creuen que es repeteixi ara. Pel que fa als valors, Indra lidera la pujada de l'IBEX amb un 7,52% després que USB ha augmentat la seva participació a la companyia. Grifols ha pujat un 2,08% i Mapfre ho ha fet un 1,86%. També han pujat força els bancs. El BBVA ha guanyat un 1,78%, el Santander un 1,67%. Dels grans valors, només ha baixat Iberdrola, que ho ha fet un 0,09%.
Doncs aquest escenari l'hem analitzat amb diversos experts. El conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers, Josep Soler Alberti, considera que la borsa espanyola s'ha equiparat amb altres mercats del món i remarca el paper que hi han tingut els bancs, que pesen un 30% a l'IBEX 35, el principal índex de la borsa espanyola.
El que l'IBEX ho hagi fet en aquests moments, repeteixo, potser fins i tot té més justificació per la importància de la banca en aquest índex, i era un sector que doncs havia estat molt, molt desvaloritzat durant molts anys abans de que fes aquesta pujada dels dos darrers anys, no?
I el catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona i expert en borsa, Ramon Adell, assegura que és un símptoma més del dinamisme de l'economia espanyola.
Aquests creixements tan ràpids i tan contundents, històricament veiem que venen compensats per un ajust. Aquest ajust pot ser molt dràstic, provocat per un fet puntual, o pot ser un ajust relativament lent. El que sí es pot pensar és que no continuarà il·limitadament.
Doncs encara volem afegir-hi la veu en directe de Jaume Puig, és director general de JBC Gaesco Gestió. Bona nit, Jaume.
Hola, bona nit.
D'entrada, què es deu que hagi arribat aquest rècord l'IBEX 35? Com ho hem d'analitzar, això?
Bé, perquè els beneficis de les empreses també estan a màxims històrics i llavors és lògic que l'índex també arribi a màxims històrics. De fet, durant tot aquest any estem veient com índexos que fa molts anys havien fet uns màxims, fa molts anys, ara els estan recuperant. Hem vist aquest any mateix la borsa europea, hem vist aquest any mateix la borsa emergent, i avui ha estat la borsa d'aquí, i en definitiva no és res més sinó reflectir la bonança empresarial dels resultats empresarials.
Aquest rècord que s'ha assolit avui, per la gent que ens estigui escoltant, pot pensar, això vol dir que a mi també m'aniran millor les coses? La borsa va per una via separada de l'economia real, també en forma part. Què els hi expliquem a la gent que ens està escoltant?
A veure, la borsa bàsicament el que reflecteix són els beneficis de les empreses. I els beneficis de les empreses, com deia, estan en màxims històrics en el conjunt de magnituds, bé si parlem de vendes, o bé si parlem de resultats nets, o bé si parlem de dividends, o de les diferents magnituds, no? Aleshores, el que és evident que si els beneficis de les empreses estan bé, vol dir que també les economies estan bé, perquè al final, si mirem, per exemple, les economies mundials, estan creixent a uns nivells d'un 3,2% aquest any, que és fins i tot una mica per sobre del que és la mitjana històrica. És a dir, no hem de confondre que algun segment de l'economia pugui anar pitjor o millor, sinó que el conjunt de l'economia va bé. I això és el que està passant, és l'economia mundial en aquests moments està en els seus màxims històrics i amb uns creixements molt bé. Si ens ho mirem per sectors, certament, sectors com serveis ho estan fent millor que els béns, però si ens ho mirem en agregat, el que estan fent les borses senzillament és reflectir aquesta bonança a nivell mundial.
La marca que s'ha batut avui era del novembre del 2007 i tothom recorda que després va venir aquella crisi del 2008-2009, es va començar a passar malament. Estem al pic d'una pujada i després vol dir que vindrà una baixada? Són moments diferents?
No, són moments molt diferents. A les borses sempre hi ha certs moments que tendeixen a pujar molt més les cotitzacions de no pas el que fan els beneficis, i això històricament ha passat en moltes borses, d'acord? A la borsa espanyola li va passar l'any 2007, a la borsa, per exemple, japonesa l'any 89, és a dir, sempre hi ha hagut en els últims 40 anys alguna borsa que geogràficament s'ha posat molt de moda en els inversors i hi havia pujat més, diguem-ne, les cotitzacions que no pas els beneficis. Què passa? Tot això són qüestions que van passar doncs, en diferents mercats fa molts anys. En aquest moment en el temps, no. En aquest moment en el temps, les pujades de cotitzacions van molt paral·leles a les pujades dels beneficis i no hi ha un component de fantasia o un component d'expectativa exagerada. No? Per exemple, hem vist com expectatives exagerades de fa molts anys s'han recuperat, triguen a recuperar-se, i s'han recuperat les que menys han trigat, ho han fet en 16 anys, l'IBEX han estat uns 18, i les que més, com la japonesa, que han estat uns 34 anys. Per tant, què vull dir? Que hi ha moments on l'expectativa supera la realitat, però aquest és un moment on la pujada borsària està totalment reflectida per la pujada i acompanyada per la resultada dels beneficis empresarials.
Doncs ara ja ho hem entès una mica millor. Moltíssimes gràcies, Jaume Puig, director de Gaesco Gestió. Bona nit.
Molt bé, agraït a vosaltres. Adéu-siau.
Catalunya nit.
Vint minuts i seran ja les 11 de la nit. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha ordenat a la seva cúpula militar que ampliï els atacs de llarga distància en territori rus que s'han intensificat les últimes setmanes. Tot plegat mentre el Kremlin justifica també per la seva part les proves d'un nou míssil de propulsió nuclear malgrat la recriminació de Donald Trump. Vicent Mifsud, bona nit.
Bona nit. El portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, diu que la nova arma pretén garantir la seguretat russa davant d'Europa, a qui acusa d'estar escalant militarment.
Rússia treballa constantment per garantir la seva pròpia seguretat. És precisament amb aquest objectiu que s'estan desenvolupant nous sistemes d'armes. Garantir la seguretat de Rússia és una qüestió vital, sobretot davant l'ànim militarista que ara percebem principalment en els europeus.
El Kremlin nega que aquesta prova sigui una resposta a les sancions dels Estats Units contra el seu sector petrolier. Trump ho considera un gest hostil i li ha tornat a demanar a Putin que faci passos cap a la pau a Ucraïna.
I la captura de la principal ciutat de Darfur, el país del Sudan, per part de paramilitars, torna a posar en risc de partició al país africà. El cap de l'exèrcit regular sudanès ha admès avui que han perdut el control d'Al-Fashir després d'un setge de 18 mesos per part de les forces de suport ràpid. El grup paramilitar fa 2 anys i mig que està en guerra amb l'exèrcit del Sudan en un conflicte que ha causat desenes de milers de morts i 13 milions de desplaçats, malgrat que en parlem poc. Aquestes xifres, Ignasi Abad, són impressionants.
Efectivament, l'ONU de fet ha fet una crida als paramilitars perquè obrin un corredor humanitari a Al-Fashir, en aquesta ciutat. Estem que aquestes forces de suport ràpid, els paramilitars, facin neteja ètnica a la capital del Darfur del Nord, com ha explicat a Catalunya Ràdio el periodista sudanès Awad Mohamed.
Y lo peor de todo ahora mismo es la limpieza étnica selectiva que están ahora cometiendo. Tantas etnias y tantos tribus que simplemente se resume entre los que llaman etnias de origen árabe contra los de origen africano.
El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, diu que les interferències externes al Sudan són el principal obstacle per acabar en aquests moments amb la guerra civil en aquest país.
El nivell de patiment que estem presenciant al Sudan és insuportable. I és clar que no només tenim un problema sudanès, amb un exèrcit i les forces de suport ràpid lluitant entre si. Cada cop tenim més una interferència externa que mina la possibilitat d'un alto el foc i d'una solució política del problema.
La guerra civil al Sudan va esclatar a l'abril del 2023 pels desacords de la milícia Forces de Suport Ràpid a l'hora d'integrar-se a l'exèrcit regular del Sudan.
Un grup d'entitats en defensa del català impulsa la campanya Configura els teus dispositius en la nostra llengua. Tot plegat perquè usuaris i empreses la incorporin a mòbils, tauletes, ordinadors i també aplicacions. A través del web configura.cat es difonen videotutorials i instruccions pas a pas per aprendre a triar el català com a primera llengua als aparells.
La campanya l'han posat en marxa Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà i Accent Obert en el marc de l'Aliança per la Presidència Digital del Català. Les entitats demanen a la ciutadania que catalanitzi els seus dispositius de manera que això suposi també un missatge clar sobre la voluntat d'ús del català dirigit a les empreses i plataformes tecnològiques que encara no ofereixen aquesta llengua als usuaris. Sentim Òscar Escudé, que és president de Plataforma per la Llengua.
Hem de tenir en compte que l'àmbit digital té una potencialitat i transversalitat que arriba absolutament a tot arreu. No importen franges d'edat, entorns socials, educatius, administratius, professionals, tothom fa servir dispositius digitals avui en dia. Per tant, és una campanya del més transversal possible.
Rosalía ha publicat avui aquest tema que sentim, es diu Berghain, i és el primer avançament del seu nou disc, Lux. Òscar Callau.
A la cançó hi col·labora la cantautora islandesa Björk i el músic nord-americà Yves Tumor. Es tracta d'una cançó que barreja el castellà, l'alemany i l'anglès i combina diversos gèneres, com el techno i l'òpera. En el videoclip s'hi poden observar molts simbolismes, com ara referències a la religió cristiana o un paral·lelisme amb la Blancaneu. Nicolás Méndez ha estat el director encarregat de la producció, com ja havia fet en altres treballs de la cantant. Berghain fa referència a una discoteca de Berlín, Temple del Tecno. Fa uns dies, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ja va publicar a les xarxes la partitura d'aquest tema.
Doncs així sona el nou treball de Rosalía i ara cinema, però cinema musical.
No em deixis caure si se m'emboira la mirada. Porta'm a casa, deixa que dormi sota l'arbre.
El Festival Inèdit de Cinema i Música a Barcelona estrena aquesta nit Joan Dausà, La gran bogeria, i el film que segueix el cantautor de Sant Feliu de Llobregat durant el seu històric 2024, en què va omplir el Palau Sant Jordi i va reunir 11.000 persones cantant en català al Palau de Vista Alegre de Madrid. Una estona abans de l'estrena ha pogut parlar amb ell la Montse Pujol.
La Sala 5 del Cinema Aribau acull aquesta hora l'estrena del documental amb la presència de Joan Dausà i tot el seu equip. En aquest treball, els noms que hi apareixen, entre ells Víctor Manuel, l'entrenador del PSG, Luis Enrique, Santi Balmes, Agnès Marquès o Joan Maria Pou, destaquen la capacitat que té Dausà de convèncer algú de fer alguna cosa que d'entrada pensa que no pot fer. I ell creu que és perquè confia en el que vol fer.
Sé, d'alguna manera, no sé si la paraula és inspiració, però sí exemple de que si tu creus en el teu projecte et converteixes en alguna cosa més atractiva perquè de cop és algo autèntic, perquè tu estàs connectat amb tu mateix i allò connecta amb la gent del teu voltant perquè estàs com treballant des d'un lloc com molt honest. I això és el que volíem ensenyar, no tant què hem fet nosaltres, sinó des d'on ho hem fet, per una mica, això que deies tu, doncs poder arribar a aconseguir el teu somni o el teu projecte, no?, per aquest camí.
El documental està dirigit per Pol Fuentes i narra el somni del cantautor de Jo Mai Mai o Caure no ens feia mal, d'omplir el Sant Jordi amb més de 16.000 persones i el Palau de Vista Alegre de Madrid amb 11.000. El film proposa un recorregut des dels inicis de la trajectòria musical de Dausà fins als èxits dels grans concerts del 2024. Dausà també ens ha avançat que el 12 de novembre anunciarà la nova gira de concerts.
Puc dir que estem preparant noves cançons i un projecte molt il·lusionant i molt ambiciós de cara al 26. I per separar una mica de poder gaudir ara de les grans bogeries del documental, hem decidit, ja, el 12 de novembre hem posat una data, ho explicarem tot, o sigui, què hem pensat per l'any que ve, quins tipus de concerts, quina gira... Ja et dic, estem treballant des de fa molts mesos, també amb molta il·lusió.
Joan Dausà, La gran bogeria, es podrà veure a partir de demà a Filmin.
Com una promesa eres tú. Eres tú como una mañana de verano.
El reconegut director i actor argentí Gabriel Chamé, Buendía, arriba a Flash de tardor BCN i estrena per primera vegada a Catalunya el muntatge Medida por Medida, La culpa es tuya. Ho fa a la Sala Villarroel de Barcelona. Es tracta d'una adaptació lliure del clàssic de Shakespeare que aborda des de l'humor i la poesia qüestions tan actuals com l'abús de poder, la corrupció i la hipocresia moral. Marta Vives.
Ovació per aquesta versió lúdica, boja i contemporània d'aquest clàssic que pren com a títol una frase de l'Evangeli i que vol ser una reflexió sobre la naturalesa moral de l'ésser humà, les relacions amb la justícia, el desig i el poder. L'obra explica la història d'un governant que posa una pena absurda si algú té sexe fora del matrimoni, una sentència que acata fins que és ell qui la incompleix. L'obra, traduïda a l'argentí pel mateix Chamé, utilitza el llenguatge clown de pantomimes i de màgia per donar humor a la història i recuperar l'essència del teatre popular i juglaresc i qüestionar les estructures morals que governen la societat. Pel director, riure és una arma per veure les coses des d'un altre punt de vista.
Para mí reír es una toma de conciencia, es poder ver las cosas de otra manera, es poder ver el mundo con una relatividad.
L'estrena d'aquesta obra a Catalunya coincideix amb una nova victòria de Milei a Argentina. Constatem un cop més que la cultura és un bon refugi per cultivar l'esperit crític en època de tempesta.
Eres tú, como una guitarra en la noche.
Nou minutets i serà les 11 en punt de la nit. Hem de fer una pausa, però de seguida tornem amb més coses. Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
El 29 d'octubre, 20 minuts, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Veig, veig.
Què veus?
Una coseta.
Quina coseta és?
Comença per la lletra F.
Fam. Els nens i nenes de Gaza no veuen coses de nens. Entra a oxfamintermont.org i fes un donatiu.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Avui t'ha tocat comarques de Catalunya.
Ostres. Ara ja em pots expedir, ja em pots expedir.
Les comarques que toquen el mar Mediterrani de nord a sud. Començo jo, a l'Empordà. Següent.
Girona. No.
Baix Empordà, perdó. Després de Baix Empordà. Ui, aquesta és difícil, eh?
Ui, molt, molt difícil.
Ja no hi ha Girona.
Selva.
Ha quedat bé, trobo.
No passa res.
Llavors que m'havia pres tots els presidents, ja. M'he pres al 125.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Per Catalunya!
Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
De separar Catalunya d'Espanya.
Gràcies a un material sonor excepcional Nacional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
La terra no és dolenta, no ho creieu.
I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Je veux partir sur la lune.
Catalunya nit.
Mais je suis pas astronaute.
Les notícies.
J'aurais dû faire des études.
Sota la llum de la lluna.
Pour porter le costume du nom.
Amb Manel Elias.
Je veux move in sur la lune.
I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
I el dilluns a aquesta hora ens agrada escoltar el punt de vista de Marta Riezo.
Fa un parell de dies era a casa, al vespre, molt baldada d'un refredat. Encara es nota la veu, disculpes. I mira, vaig tenir un avelliment, un desig molt bèstia de dolç. Feia una fila terrible i tenia dues opcions. Un servei a domicili que em portés qualsevol cosa i seguir fent crosta amb el pijama posat, o dutxar-me, vestir-me i sortir la fleca per un croissant de xocolata. I vaig triar aquesta. Em va fer pal? Molt. Amb això no us vull dir que això sigui una heroïna i un exemple moral de virtut i esforç. Al revés. A mi m'agrada anar-me colant per l'escletxa del sofà fins a desaparèixer. Però si el món ens ve a casa, nosaltres no sortim al món. I perdem el múscul de comprar bé, de xerrar, de descobrir, de comparar, de fer veïnat. I ens podríem acabar tornant a poc a poc, Déu no ho vulgui, com aquelles persones robot que quan entres a un lloc no tornen al bon dia i tenen la mirada perduda en un punt fix.
Cinc minuts i seran tocades les 11 de Bicubac. Bona nit.
Bona nit.
Anem amb el primer dels àudios del Dia del Món dels Esports.
Som-hi.
Què passa? Ah, el virus FIFA.
Sí, però una mica a l'invers, eh? El Barça ja ha deixat passar una mica els efectes del virus FIFA perquè recupera Lewandowski, que va tornar lesionat de l'últim partit amb la seva selecció. Avui el davanter polonès s'ha entrenat ja amb la resta de companys, ha completat la sessió, per tant, apunta a poder jugar en principi el partit de diumenge contra l'Elx a l'onzena jornada de Lliga. Aquí bona notícia per al Barça l'endemà de perdre el Clàssic. Joan Laporta, en aquest sentit, ha visitat avui el vestidor blaugrana, el president, per donar el seu suport, mostrar el suport i donar ànims a l'equip, al cos tècnic també de Hansi Flick. I al Madrid, doncs, una mala notícia després de guanyar ahir, i és que ha anunciat el club blanc que Carvajal, el seu capità, s'ha de sotmetre a una artroscòpia. El genoll dret és el mateix que es va lesionar greument l'any passat, per tant, Carvajal, que haurà d'estar també algunes setmanes sense jugar.
Pobre, esperem que es recuperi ràpidament. Segon àudio del dia per l'entrenador del Girona.
Si somies arribar el més lluny possible és per a lluitar per un títol, és la Copa. Per mi és una competició que m'agrada molt.
És Michel Sánchez, el tècnic del Girona, un Girona que serà el més matiner dels nou catalans que juguen aquesta setmana la primera ronda de la Copa. El Girona jugarà al camp del Constància de Mallorca a partir de les 7, el partit amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT, el Constància de la Tercera Federació. El Girona que hi arriba sense el porter Livakovic, que està lesionat, l'última baixa, i Michel, que ha donat descans a homes importants com Blin, Ounahi, Witzel i Alex Moreno, per compensar aquestes absències, ha convocat 5 jugadors del filial.
Vinga, i el tercer, que és aquest...
És l'himne del 125 aniversari de l'Espanyol, que es commemora demà mateix, dimarts, dia 28 d'octubre. Fa 125 anys que es va fundar l'Espanyol, amb una doble commemoració a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT, transmissió de la gala a les 7 i estrena d'una nova entrega del podcast de temàtica esportiva Rècords, Màgic Espanyol, així es diu, amb protagonisme doncs, de Sergi Andreu, que és qui l'ha elaborat.
Doncs de l'himne de l'Espanyol a la cançó que ens esculli la Gemma Puig. Quilted.
ocean where the clouds hung, in the depths of the beginning of the year to end. All around you, glasses raise a toast to you, my friend. Time to love what you have sown.
Aquesta cançó diu moltes més coses de les que sembla.
Ah, sí?
Sí, el que passa que això ens ho explicarà bé la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Mia Brightman que es diu Autumn Sun, per tant sí, diu que demà tindrem un dia de tardor, però amb sol també. I això què vol dir? Doncs que tindrem un matí fresc o fred com avui, potser pugen un parell de graus les temperatures mínimes, avui ha fet força fred amb glaçades cap al Pirineu, Prepirineu, a la costa les temperatures mínimes han quedat entre els 12 i els 13 graus, s'ha notat tot arreu, fins tot cap a comarques interiors hem tingut mínimes per sota dels 5 graus, demà pot pujar un parell de graus, però igualment a primera hora doncs ens haurem d'abrigar una miqueta més, i al migdia no variarà gaire respecte, avui també pot pujar un parell de graus, avui les màximes més altes cap als 22-23 graus, doncs demà repetiríem una mica aquesta mateixa situació. Amb sol, amb alguna boira matinal, i a darrera hora, a la tarda, sí que aniran arribant bandes de núvols alts i prims per l'oest, que seran el preludi d'aquest cel una miqueta més ennuvolat i d'aquest petit canvi de temps que tindríem de cara a dimecres. Però demà serà un dia de tardor, però amb sol.
Molt bé.
Doncs dia a dia, demà gaudim d'aquesta llum.
Ens anirem preparant, sí. Em vestiré millor, que avui he fet
avui
curt. Avui ha passat una mica de fred, sí.
Fred,
demà
nen.
Ho ajustem. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.